amb tu. Gràcies.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigó, de banda de l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i a Miqui Fiol, en els controls tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 606 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó.
Bon vespre.
Sergio Rigó, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge de 8 de maig de 2025 i en Borja demana la paraula. Ja començant prest, digues.
No, que abans de començar volia recordar ràpidament que aquesta setmana s'ha complit el tercer aniversari de la mort d'en Vangelis, un dels músics de capçalera de Font de Misteris, i per això sona aquest tema ara. Moviment 5, Robotic Love, del meu disc Journey to Another World, de l'any 2022. És un tema homenatge inspirat en el tema d'amor de la banda sonora de Blade Runner.
I de, com és del teu disc Journey to Another World, que està a les principals plataformes que se pot descarregar de manera gratuïta, si qualcú el vol, i de que mos... que mos ho demani aquest homenatge que vares fer fa 3 anys, 3 anys ja, de la mort d'en Vangelis. Bé, vols que ho escoltem uns segons? Vinga. Idò, dit això, si no vols afegir res més, idò, si vos sembla, anem a sumar-hi i començam.
Aquest programa 606 de Font de Misteris el començarem parlant d'un succés, pensam que poc conegut de la història de Menorca, però que recullen les fonts de l'època. Coneixerem el suposat cas d'exorcisme dels Olives. Què va succeir a l'illa al segle XVIII? Al Contes i Rondalles d'en Irene Font coneixerem en primer lloc del llibre Llegendes de les Balears d'Andreu Ferrer i Ginart les històries titulades L'encantament de Sos Lluc i Els llums de Sos Lluc i del llibre de Amades 100 millors llegendes la titulada La sala del Tinel Reial. I a la darrera part del programa seguirem amb la història coneguda com la pedra de Sant Martín, de la que en Borja mos va començar a parlar la setmana passada. I vos recordem que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau el número de telèfon 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials, mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok, allà mos trobareu cercant Font de Misteris i B3. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de la FM, ho podeu fer a ib3.rg i a la TV3 en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escoltau en directe, ho podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de les 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a ib3radio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
Idò, com solen fer, Sergio, començam amb tu i la teva secció amb un cas que, creieu-me, que vos deixarà bocabadats, un d'aquells casos històrics on la realitat, la dramàtica realitat, supera la ficció. Nosaltres ho hem titulat Exorcisme a Menorca, el cas dels Olives. I bé, Sergio Rigó, quan vulguis, bon diversos.
I d'avui a Mondiversos viatjarem a Nascó del segle XVIII per descobrir una història real que sembla sortida d'un relat de por. Una història d'amor, truncat, de misteri i de superstició. Xerrarem de suposades possessions d'exorcisme, de dones acusades de bruixeria, però també de dol, de sa fe i de sa necessitat humana d'explicar lo inexplicable. Mos endinsarem en un cas documentat a Ciutadella de Menorca l'any 1706, en plena guerra de successió, i gràcies a José Luis Amorós i sa seva obra El creuer de la història, l'època i la vida de Bernat Josep Olives de Nadal. Als inicis del segle XVIII, el món vivia una de les crisis dinàstiques més greus de la història moderna, la Guerra de Successió Espanyola. La mort sense descendència d'en Carles II, el darrer rei dels Àustria, havia deixat un buit de poder que enfrontava les dues grans cases reials del moment, els Borbons, representats per Felip de França, i els Habsburgs, amb Carles d'Àustria com a pretendent en el tron hispànic. Aquest conflicte no només va ser una guerra per una corona, sinó un enfrontament global entre dues visions polítiques i econòmiques del món. I Menorca, tot i la seva aparença de pau illenca, no quedava al marge d'aquest enfrontament. Al contrari, la seva posició estratègica al centre del Mediterrani la convertia en un enclavament clau per al control marítim i militar. I això la convertí també en un escenari de tensió i de canvi. Però mentre les potències europees es disputaven la supremacia, a l'interior de les cases, al cor de les ciutats i dels convents, es vivien altres batalles, més silencioses, més íntimes, més fosques, i una d'aquestes històries mos du ara fins a Ciutadella de Menorca a l'any 1705. Allà, una de les famílies més influents de la ciutat, els Olives, preparava un esdeveniment especial, un doble casament entre dues branques del mateix llinatge, entre elles, la unió de Bernat Josep i Joana Olives Martorell, un enllaç que mai no arribaria a celebrar-se i que es convertiria en una de les històries més desconcertants de Sant Menorca de principis del XVIII. Bernat Josep era un personatge complex, fill d'una de les cases més ben posicionades de Ciutadella. Estava cridat a una vida de compromís religiós i social. Tenia estudis, recursos i una profunda formació cristiana. Participava activament en les obreries de l'església i mantenia un fort vincle amb els convents de la ciutat, especialment amb el de Sant Francesc. Tot feia pensar que acabarien ordenant-lo cap allà, però el seu destí es desviaria per una altra via. L'any 1705 es comencen a fer els preparatius per al seu casament amb Joana Olives i Martorell, una cosina. Era un matrimoni planificat, amb molta cura i simbolisme. No només consolidava la unió entre dues branques de llinatge, sinó que també reforçava el paper de la família dins el teixit social i religiós de l'illa. Els registres que es conserven mos permeten conèixer fins al més mínim detall d'aquella preparació. En Bernat Josep duia un quadern de notes on apuntava cada desplaçament, cada comanda, cada despesa. Des de teles i capes brodades fins a sabates, perfums, ornaments religiosos, capelletes, ceràmiques i fins i tot petites figures de xocolata. Totes aquestes anotacions mostren un home meticulós, devot i compromès amb el que representava aquell enllaç. Els casaments, en aquella època, no eren només una qüestió d'afecte o conveniència, eren una significació pública d'estatus, de pietat i de continuïtat familiar. I les noces es preparaven amb solemnitat i entusiasme. Hi havia una alegria continguda i una sensació que, malgrat els temps convulsos que es vivien, la vida podia oferir encara moments de pau i esperança. Però aquella pau es veuria alterada molt aviat, just quan tot semblava estar a punt i l'enllaç s'apropava. Joana, en aquell moment, va començar a emmalaltir. Tot comença de manera subtil. Joana, que fins aleshores havia mostrat una salut robusta i un caràcter serè, va començar a sentir-se cansada. Al principi, se pensava que era degut a l'estrès del casament, en els preparatius, a les emocions contingudes, però ben aviat el malestar se va tornar persistent. Començaren els episodis de febre, les migranyes, els desassossec. Deixava de menjar, s'ofegava, i les nits s'omplien d'insomni, de deliris, de suors fredes. El seu cos s'anava debilitant, i els metges de la ciutat varen ser cridats. Li aplicaren sagnies, beuratges, ungüents, però res no funcionava. El diagnòstic era incert, i això, en una època sense la medicina moderna, podia obrir les portes a qualsevol interpretació. I, efectivament, les interpretacions arribarien. Alguns començaren a xerrar d'una mala influència, d'un mal que no era natural. Les veus populars començaren a assenyalar amb el dit el lloc que no se podia veure. I aviat s'escapà la idea de que Joana havia estat víctima d'un malefici. A la casa familiar, la tensió era creixent, les pregàries augmentaven, i els familiars desesperats cercaven respostes i consol. Però la sospita començava a prendre forma. A les plantes baixes de l'edifici vivien dues dones, Agnès Gonyalons, una viuda d'origen humil, i la seva filla Joana Jover Gonyalons. Eren llogateres, però la seva presència despertava recels. Diuen les cròniques que ja havien estat objecte de murmuris abans, que tenien fama de ser coses estranyes, o de fer coses estranyes, que xerraven totes soles, que manipulaven herbes i mocadors amb una actitud inquietant. I quan Joana Olives caigué malalta, la connexió se va fer immediata a l'imaginari col·lectiu. Deien que les dues dones havien estat vistes prop de la cambra de Joana, que una d'elles li havia tocat el front, que havien deixat un objecte sobre el llit i petits detalls que en aquell context d'incertesa prengueren una força desmesurada. De fet, les dones foren observades, es començaren a recollir testimonies, i en paral·lel, la malaltia de Joana derivà cap a un estat encara més desconcertant. El seu cos mostrava senyals insuals, rampes, convulsions, crits, parlava amb dificultat, i segons alguns arribava a respondre a preguntes amb una veu que no era la seva. La família començà a considerar la possibilitat que allò que vivia Joana no era una simple malaltia, sinó una possessió. Quan els metges se declararen impotents i la malaltia de Joana es tornà incomprensible, la família decidí recórrer a l'últim recurs que coneixia, l'església. Es quedaren frares dels convents de Sant Francesc de Ciutadella, on Bernat Josep hi tenia vincles. També van anar a clergues d'altres ordres, cridats per la gravetat d'escàs, i amb ells, un exorcista. No sabem el seu nom, amb certesa, però les fonts deixen entreveure que era un home format, que coneixia bé els rituals i que havia estudiat els manuals clàssics d'exorcisme. Aquells textos recomanaven observar els signes, interrogar l'esperit i utilitzar fórmules en llatí per forçar la seva expulsió. Joana, segons se va dir, reaccionava amb força a les oracions. En ocasions, el seu cos cercava amb violència i la seva veu canviava de to. Parava cap enrere, tremolava, i allò que deia no semblava sortir de la seva pròpia voluntat. De fet, alguns testimoniaren que xerrava amb dues veus, una suau i trista, com d'una nina malalta, i una altra greu, profunda, que reservava insults en llengües estranyes. L'exorcista, perdó, la increpava, li ordenava que digués el seu nom, li exigia que marxés. Aquestes escenes es repetien durant diversos dies. Joana, ja afeblida, patia intensament cada ritual, però no millorava, i cada nou episodi semblava confirmar les sospites. Allò no era d'aquest món. La casa se convertia en un escenari d'angoixa, de silenci tallat, de fe que lluitava contra el desconegut. I enmig de tot això, Bernat Josep, impotent, resava. Resava molt i escrivia. El 12 d'agost de 1706, Joana va rebre el viàtic. Era la darrera benedicció abans de morir, el sagrament dels que estan a punt de deixar aquest món. I aquell llest, que tancava el cicle de la vida cristiana, era també l'acceptació d'un final proper. Però Joana no moria aquell dia, encara resistia unes setmanes. Entre deliris i silencis, entre febres i oracions, el seu cos resistia. I mentrestant s'intentava redactar el seu testament. El notari Joan Codina va ser cridat a la cambra. Allà, enmig d'un ambient pesat, recollir la darrera voluntat de la jove, tot i les dificultats que suposava fer-ho en aquell estat. Hi hagué testimonatges creuats, firmes tremoloses, però finalment se registrà. Joana deixava la seva herència a Bernat Josep. I el 14 de setembre, Joana morí. Tenia 24 anys. El que havia de ser un dia de bodes se convertia en un dia de dol. L'enterrament se celebrà a la capella major del convent de Sant Francesc. Va ser una cerimònia solemne, discreta però profunda. Bernat Josep n'assumí totes les despeses. Cada detall va ser registrat, les misses, les flors, els ornaments, la làpida. A partir d'aquest moment, Bernat Josep deixà de ser el promès d'una noble jove per convertir-se en el depositari d'un dolor inesborrable. La mort de Joana no posa fi en el drama. Al contrari, obrí la porta a un altre episodi encara més fosc. Un cop enterrada, començà una nova etapa marcada per la sospita, la ira popular i el pes de la superstició. Totes les mirades se dirigien a les dues dones que vivien en els baixos de la casa dels Olives, Nanès Gonyalons i la seva filla Joana Jové Gonyalons. La seva reputació, ja escardada pels comentaris previs, se convertia en una condemna pública. Eren conegudes, deia el poble, per fer coses estranyes, ja ho han comentat abans. Es deia que havien tocat infants i que alguns havien embalaltit després, que xerraven totes soles, que tenien coneixements de plantes. I això, en aquell context, era gairebé una sentència. L'escorcoll de la seva vivenda va ser clau. Se trobà un mocador amb agulles clavades, una fava vermella, un tros de ferradura, un paper amb noms escrits, una capelleta embolicada en cabells humans. Tot plegat va ser interpretat com objectes màgics, amulets o restes d'encanteris. El Consell de la Ciutat s'alarmà. El cas s'arribà en el comissari del Sant Ofici, el prevere Pere Antoni Carrió, que recollí testimonis i obria un procés. L'ambient de la ciutadella s'atensà, no? El poble començà a exigir que s'actués i tot s'esdevendria cada vegada més semblant a una caceria de bruixes. Les acusades van ser interrogades. Hi havia apagregueren altres noms, dones que havien mantingut tracte amb elles o que havien estat vistes juntes. I la por s'estenia i la gent començava a veure bruixes a cada cantonada. Mentrestant, els familiars de Joana i Bernat Josep pressionaven perquè s'arribés en els fons de la qüestió. Es cercava una explicació, una causa, i la societat menorquina, marcada per la religió i la tradició, la trobà en el dimoni. El cas de Joana Olives no s'entenia tot sol. Se llegia i s'entrepetava dins una cosmovisió molt concreta, la d'un món on el mal existia, on els dimonis actuaven i on les dones podien esdevenir canals de poder infernal. A principis del segle XVIII encara circulaven i s'ensenyaven textos com el Malleus Maleficarum, el manual de bruixeria del segle XV, però la corona d'Aragó i concretament de Mallorca i Menorca foren més influents els tractats com els de Martín del Río o el de Noidens, que oferien directrius concretes sobre com detectar possessions, exorcitar coses i combatre l'acció demoníaca. Aquests testos descrivien símptomes que coincidirien fil per randa amb els que havia mostrat Joana. Febres estranyes, pèrdua de veu, convulsions, doble personalitat, resistència en els sacraments. També xerraven d'objectes màgics enterrats, de malediccions fetes amb agulles i cabells, i de dones que actuaven sota el comandament de Satanàs. Els exorcistes locals havien estudiat aquests llibres, es coneixien els rituals i les oracions, i moltes de les pràctiques aplicades a Joana tenien el seu origen en aquestes pàgines plenes de llatí i de temor. D'aquesta manera, la malaltia d'una jove se convertia en prova viva del combat entre el bé i el mal, i la societat menorquina, com tantes altres a Europa, reaccionà amb el recurs més antic, la persecució. Els fets ocorreguts a la casa dels Olives s'assetjaren al teixit social de la ciutat d'ella. Allò que havia començat com una malaltia se transforma en un escàndol col·lectiu, una prova tangible que el mal podia actuar en el si d'una de les famílies més respectades de la ciutat. El poble visqué aquests mesos amb una tensió creixent. Els sermons dels capellans, les converses en el mercat i fins i tot els silencis dels convents semblaven confirmar una mateixa idea. El dimoni era d'entre nosaltres. La casa dels Olives esdevingué un lloc carregat d'energia, un espai on la vida i la mort s'havien tocat d'una manera estranya, inquietant. I l'església reforçà la seva autoritat. Es multiplicaren les misses per demanar protecció, es promogué la confessió regular i s'instà les famílies a fer neteja moral dins les seves llars. Qualsevol actitud sospitosa podia ser interpretada com un indici de simpatia demoníaca. Era temps d'extrema vigilància, però també hi hagué veus que començaren a qüestionar el que havia passat. Alguns ho atribuïen a una febre infecciosa, altres xerraven d'una crisi nerviosa, i alguns metges amb veu baixa suggerien que allò podia ser una malaltia de sement, encara incomprensible per la ciència del moment. I aquestes veus, però, quedaran ofegades entre les crides a la fe i el pas d'un sistema que, quan es posava en marxa, era difícil d'aturar. En Bernat Josep, després de la mort de Joana, canvià per sempre. No se va tornar a casar, malgrat que era un home jove, amb futur i amb prestigi, i va optar per una vida discreta, silenciosa, centrada en la religió i en l'administració del seu patrimoni. Continuà escrivint en els seus quaderns de comptes, en la mateixa meticulositat de sempre, i anotava despeses, fundacions, ofrenes, promogué misses anuals en record de Joana, contribuïa a la decoració del convent de Sant Francesc i seguia en contacte amb les institucions religioses de Ciutadella. I la seva vida va esdevenir testimoni d'una ferida que mai no va cicatritzar. Una ferida invisible, però també a fonda. No sabem si cregué del tot que Joana havia estat víctima d'un malefici o si aquella idea li servia per donar sentit al que no podia entendre. El que sí que sabem és que aquella història se va mantenir viva en la memòria de la ciutat. Durant generacions, el cas de Joan Olives i dels exorcismes es recordava com un exemple d'allò que podia passar quan el mal se feia present. Una llegenda amb fonament documental, una història que avui, 300 anys després, encara es pot interpel·lar. Perquè al final el que sí que amagava no era només una història de dimonis i possessions, sinó també una història d'amor, truncat, de dolor, i d'una societat que no sabia com enfrontar el desconegut. Que vos pareix?
I de m'apareix que, a part de que mos hem anat de temps, me sembla una història tan interessant, tan increïble, que crec que millor no dir res de moment, perquè són del tot increïbles, no?, aquestes històries que han succeït aquí, a Can Nostre, tan desconegudes, a la vegada també tan cridadisses i documentades. O sigui que sí. Gràcies, Sergio. No sé si tu, Borja, vols dir res?
Sí, només res, un molt breu apunt. I és que és cert que és una història fascinant, perquè és vera que aquí a Font de Misteris havíem parlat qualque vegada d'aquestes dones que en Sergio havia citat, les gonyalons, que eren les Arizones, que eren unes bruixes de renom, efectivament, en aquella època, però no havien tocat la contrapartida, és a dir, el suposat mal que havien fet. No havíem aprofundit en cap cas. Els havien comentat, certament, però no havíem aprofundit d'aquesta manera tan brutal, tan completa, podríem dir, dins un cas relacionat amb elles.
És a dir, que en Sergio mos ha oferit l'altra perspectiva.
Efectivament.
La perspectiva del patiment d'aquell lot que va quedar vidu per culpa, no se sap si d'una malaltia tal vegada mental, simplement unes estranyes febres, o, com deien, possessions demoníaques, o tal vegada s'influència de ses arizones, de ses gonyalons, aquelles que durant molt de temps varen ser tengudes com a bruixes. Bé, ja dic que dona per molt i que qualque dia continuarem amb aquest tema. Ara, petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Cada migdia t'apropam tota l'actualitat esportiva de les Balears.
Martin Valient.
Bon dia.
Muy buenos días.
Saludam en Samu Costa. Samu, bon dia.
Hola, buenos días.
Analitzam els partits del cap de setmana.
Què li passa esportivament a l'equip?
Ells ho sabran. Si se li pot exigir en aquest equip molt més, han de ballar un poc a testó.
A vegades un entrenador no té explicació del que està passant.
I no només parlant del Mallorca.
Les mallorquines Catacoll i Patrick Guijarro continuen guanyant títols.
Ja sabéis que somos muy ambiciosas y, por supuesto, vamos a por más.
I no només parlam de futbol.
Passió i amor per l'Illes Balears, Palma Futsal.
I parlant de bàsquet, perquè avui reben la visita del president Juanjo Talens.
Bon dia.
Aquesta challenge, que és un espectacle del ciclisme.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga. Vinga.
Comença per sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé. Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres som anomenant Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, per avui, com que digueres que seguiries amb la pedra aquella que haurien duit els extraterrestres, he volgut anar més o manco en la mateixa línia i n'he triada una que també ens parla d'una pedra. Bé, una pedrota. Està estreta del llibre d'Andreu Ferrer i Llinart, titulat Llegendes de les Balears, editat per l'Abadia de Montserrat. Es titula L'encantament de ses jucs i conta tal que així. Diuen que ses jucs, possessió de Son Cervera, hi havia una pedra molt grossa, de debés 12 quintars, la qual ja ha desaparegut, i s'anomenava la pedra de l'encantament. D'aquest encantament se'n conta el que segueix. Una vegada, just davant d'aquesta roca, hi aparegué un homenot petitó, el padrí d'un que anomenava es Majorelet Vell, i li digué: «Mira, vols ser-hi per tota la vida? I d'escolta, has de passar, lo primer, el saltiri de les ànimes». Aquell el passà, i l'homenet li digué: «Doncs ara aquesta pedra s'obrirà i jo entraré per endins, i tu m'has de seguir. Arribarem dins una sala gran on hi ha un gran caramull de pólvora. Jo tornaré un calàpet i entraré dins una caldera que ja hi haurà. Just que hi seré de dins, tu has d'agafar la caldera amb les mans per les voretes de dalt i amb els dits de dins, fent-la revoltar. Jo, mentre revoltis, m'aniré inflant. Com més voltaràs, més m'inflaré, fins que el no cabrell pegaré un bot a dintre la caldera, anant a parar de vora el caramull de pólvora que hi ha enmig. Llavors tu, carrega de pólvora, i surt que el cert de fora, tot quan hauràs carregat, es convertirà en metall d'or. Però t'he d'advertir que, per moltes de coses que veguis i per lletges que siguin, no te regiris, perquè en aquest cas no en trauries res. Així ho va fer. Entren i l'homenet torna un calàpet, i aquell agafa la caldera, així com li havia dit, i venga volta que volta. Però això així, començaren a sortir carasses amb atxes enceses que guardaven el caramull de pólvora, i el voltaven, frec no frec, amb la flamada. Ell començà a no tenir-les totes, estava ja un poc regirat. El calàpet s'anava inflant, inflant, fins que quan ja omplia quasi tota la caldera i tocà els nims del dit del majorelet, aquest, veient les carasses i l'animalot, se regirà i digué: «Jesús, bon Jesús!». Just que hagué dit allò, el calàpet saltà i sortí davant davant, fent senya al majorelet de que sortís també, i a la seda fora quedà convertit altra volta en figura humana. Però que era l'ànima d'aquell homenet que l'havia sortit abans, i li digué: «Mira, a causa d'haver-te assustat i haver xerrat, m'has redoblat l'encantament 100 anys, i per això tu i tota la teva família sereu pobres i desgraciats tota la vida». I ja que estem per Son Cervera, illa de Mallorca, podem comentar una altra també de Lluís de Parellà, del mateix llibre de Llegendes de les Balears d'Andreu Ferrer Llinart, que es titula Els llums de Sos Jucs, i que diu: a la part de llevant de Son Cervera hi ha uns pujols i planyols on s'hi troben alguns talallots. A tot el conjunt, que és com una petita serra anomenada Sos Jucs, molts l'anomenen Sa Copa d'Or, perquè diuen que hi ha un tresor amagat, el qual s'ha cercat molt de temps, però ningú ha aconseguit trobar-lo encara. Durant l'estiu, molts d'anys s'hi veuen sortir, durant la vetllada, com a foquets, flamadetes enceses, i la gent corre a veure-los. Però, al ser-hi allà, no aconsegueixen veure res. Se'ls anomena Els llums de Sos Jucs. Jo no sé si és aquella pedra de la que parleu que li hauria donat, no sé, sap ben bé qui, aquell senyor fa una 70 anys, que pot tenir la capacitat, que ens diu Amades al seu llibre Les 100 millors llegendes, a la titulada La sala del tinyer reial, on es diu que en el palau hi havia hagut una sala on les parets resistien la mentida. Quan el rei dubtava de la fidelitat d'algun dels seus súbdits, el feia comparèixer en aquesta sala i allà li feia dir allò que ell creia que no era cert. Si mentia, les pedres del sostre bellugaven i si tan grossa era la falsetat, et duc perillaven de caure damunt del mentider com a càstig o acusació de falsedat. Diuen que més d'una pedra del sostre havia caigut per aquesta raó. Quan el tribunal de la Inquisició va viure en el palau, va treure molt profit d'aquesta sala, on feia acudir a declarar els acusats. I bé, podríem seguir parlant de les pedres, pedres de la Mare de Déu, pedres de Llegants, de Sant Vicenç Ferrer, de Serp, de les pedres dels Ulls, de les pedres de Verí, la pedra de Santa Caterina Tomàs, però el que no he trobat és cap pedra que hagi enduit de l'espai. Però ja, si un cas, ho deixam per una altra ocasió.
I de tota la raó, qualsevol de les pedres que has dit podria ser tema per ampliar, però ja si un cas, com has dit, ja per un altre dia. Ara ja a seguir amb el tema de la pedra aquella i els suposats ésser de no se sap ben bé d'on, que si ho pensam, molt d'ells, tal vegada, podrien estar inclosos dins la teva secció. Bé, gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
I, efectivament, com ha dit Irene, bé, i en Sergi en el sumari, anem a continuar amb el tema que ens va contar en Borja la setmana passada, el conegut com a cas de la pedra de Sant Martín, que no la pedra de Sant Martín, que això ja seria un altre tema, que, per cert, a veure si ho puc contar per la propera setmana, un acord de pau entre dues localitats que potser sigui el cas més sentit del món, on et segueix pagant per aquella pau a dia d'avui i està vinculat amb el rei Pere IV, el cerimoniós, el revesnet de Jaume I. Però bé, el que deia, que vull fer unes anotacions damunt del tema de la pedra de Sant Martín, que vas estar contant en el programa, i vull fer-ho on ho varen deixar. Vas exposar tu tot la mar de bé, però per qui no hi ha escoltat l'altre programa, faig un petit resum, que més o manco diu que en novembre de 1954, de matinada, en Alberto San Martín Gómez tenia un mal de queixal, no aguantava més en el llit, decideix anar a fer una passejada. En aquell moment era de matinada per la ciutat universitària i, clar, era deserta, no? De sobte es troba amb una figura com humana que sembla que el mira directament. Ell inicialment se va assustar, com és normal. Quan aquell ésser, diguem, una mica estrany, se li atraca molt ràpid, ell es fa enrere, però no sap ben bé perquè té una sensació que li fa quedar-se allà immòbil, mirant en aquells estranys ulls que estaven fitxats en els seus. I la descripció que hauria fet d'aquell visitant seria que, més o manco, que semblava un pilot enfundat en un vestit cenyit i grisenc. Era un mono com el dels aviadors, d'una peça i sense obertures. Semblava metàl·lic. I també diu que de les mans, que eren extremadament allargades i blanquinoses. I això li hauria succeït, com he dit, de matinada a Madrid l'any 1954. Aquest misteriós personatge, quan és a prop d'ell, li fa entrega d'un objecte, que era una mena de pedra molt feixuga, pel tamany que tenia, era de 10 centímetres de llargari i amb uns estranys símbols. I després, de manera molt sobtada, aquell ésser desapareix, no se sap ben bé com, i el cas és que poc després de la desaparició de l'individu, el nostre protagonista observa com una mena de platet volador s'aixeca i se'n va cap al firmament. I en Alberto San Martín, el nostre protagonista, contacta amb el conegut com a professor Sesma, en Fernando Sesma, un interessant personatge del món dels misteris, dels objectes voladors i semblants, d'aquells anys 50 i 60 del segle passat a Espanya, un dels pioners en aquests temes, que tenia el seu grup de gent, on hi havia personatges reconeguts, com Ambuero Vallejo, per exemple, que feien reunions. Inicialment, crec recordar que en el Café Gijón, i ja després en el Café León, i que va preocupar personalment pel tema de ser coneguda com a Pedra de Sant Martín. Bé, crec que fins aquí el tema resumit del que ja vàrem dir, i bé, vaig dir que començaria on ho vàrem deixar, i el que vaig dir, que Borja no és que jo te volia encendre, però tota aquesta història té massa clars obscurs. I vull fixar-me ara en el tema dels estranys símbols, del que hauria donat la resposta en el que podrien simbolitzar. És a dir, què representarien aquells símbols d'aquella pedra? També ho vas comentar, el pare Severino Machado va fer pública la interpretació del que podrien ser aquells nous símbols que hi havia en aquella pedra. Tot això va sortir a premsa. En aquell moment en què la premsa es tractava tot això com el més normal, fins i tot possible i real, si voleu. I de tenim en el Diario de Burgos del 24 de maig de 1957, això ho he trobat un dossier que els investigadors, en Moisés Garrido i na Clàudia Moctezuma, un dossier varen fer fa 2 anys dedicat a això, en Severino Machado, i diu a la notícia, tot això ve pel tema dels missatges, diu, titula, el último mensaje de Saturno a la Tierra, sideronautas procedentes de Júpiter lo han escrito sobre suelo español. Que ja això ja mos deixa una miqueta bocabadat. Premsa que diu que extraterrestres de Júpiter haurien deixat un missatge a la Terra i que s'hauria de contestar. Però és que està ple de coses per ampliar. Diu aquest article, signat per Fernando Montejano, que el 17 de març de 1957 en SESMA va recollir un missatge provinent de l'espai i que era el tercer que en poc temps havien deixat el de Júpiter a la Terra. L'anterior l'hauria tingut Nadamski, l'any 52 a Arizona, en els Estats Units, i que el segon seria el de Sant Martín, el de la pedra, que tu ja vas fer la transcripció. I he citat a Nadamski. No sé si hauríem dit res de Nadamski, Borja.
Res molt breu. Precisament això, que és, per ventura, un dels pioners del contactisme dins el món de l'ufologia contemporània, perquè això, va començar a tenir topades amb éssers d'altres mons, als Estats Units, ell era d'ascendència polaca, en els anys, final dels anys 40, en els anys 50 va agafar certa fama, i de fet, quan entre els que abordam habitualment aquest tipus d'històries, com parlant d'un ovni tipus Adamski, tot d'una sabem com és. És una forma molt reconeguda, per molt d'unes fotos que va fer, de fet, si me vols dibuixar sempre, més o manco, no me surt molt bé, és cert, però sí que intenta ser un ovni tipus Adamski, i a més, també teòricament va fer viatges dins qualsevol platà volador. En fi. És un personatge que, sí, en 15 segons, ni 30 ni una hora bastarien, si voleu qualque dia parlant d'ell en profunditat.
Estic segur que hem de parlar en profunditat perquè el que no has dit és tota la polèmica que hi ha darrere de Nadamski. Així que apuntant per la de Nadamski perquè tot el que ha dit en Borja és cert, però el que no ha dit és que de totes aquestes topades, d'aquestes imatges, d'aquestes fotografies, hi ha molt de dubtes de la seva veracitat, però ho deixam. Anem en el cas, que en aquells anys en què la premsa afirmava coses com aquesta, la historia de los denominados objetos volantes sin identificar está cuajada de antecedentes. El Pentágono cuenta con más de 10.000 testimonios reforzados por la opinión del almirante Farney, experto en proyectiles teledirigidos a los que se han añadido las investigaciones practicadas por el doctor Larsen Loberg, premio de física de Noruega, sobre un platillo semi-hundido en las inmediaciones de Heligoland, y las aportadas por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos respecto a otra nave interplanetaria encontrada en los altos de Aztec, Nuevo México, en el interior de los cuales se encontraron pruebas evidentes de la procedencia extraterrestre de las máquinas i de sus tripulantes. Ja dic, és molt sorprenent, això a premsa normal. Però tornant en el missatge, es diu que el pare Severiano Machado afirmava que havia relació entre tots els missatges i del darrer que es va rebre en aquell moment diu que és del 17 de març de 1957, y diu, los signos representan claramente a Júpiter y debajo aparece la Tierra junto al satélite Luna y una línea vertical indicando que llegan hasta nosotros siguiendo esa dirección. Després fa unes altres descripcions, però parlant d'òrbites i semblant que estarien representades en el missatge aquell, i diu, en síntesis, según el padre Machado, el mensaje dice así, los de Saturno procedentes de Júpiter hemos llegado a la Tierra el 17 de marzo de 1957 aprovechando la favorable posición de los planetas del sistema solar. I també diu que, segons el pare Machado, los sideronautas originarios podrán ser vistos en la Tierra el 9 de diciembre próximo y esta fecha debería ser utilizada en España para causar recibo de sus comunicados. Sugiere el sacerdote que este acuse podría consistir en la reproducción de los signos del mensaje entregado a San Martín por ser el más completo a través de señales luminosas escritas sobre el aeródromo internacional de Barajas. ¿Vos imagináis? De aparecer los platillos como es de esperar, dijo el padre Machado. Al ver sus tripulantes reproducido el mensaje simbólico que ellos entregaron, comprenderán que la dábamos por recibido y establecerían contacto con nosotros. Y después, lo mío, doctor, yo creo que es la notación final del periodista. Diu, ante la evidencia de estas pruebas, se impone que acaso la posición geográfica española pueda representar para los visitantes del espacio la base del comienzo de sus intercomunicaciones y que prefieren un país pacífico para la extensión de sus primeros mensajes. Clar, si veiem això, recordem que està estrat de premsa normal, premsa generalista, clar, no m'estranya el boom que hi hagués damunt, que va damunt d'aquests temes. I en aquest cas, la idea seria establir contacte fent ús dels símbols en llums. Símbols que hi ha en aquella pedra. A dia d'avui crec que desapareguda i clar... Jo crec que aquesta història, aquesta pretensió, hauria estat... El manco, així ho imagino jo, com s'escena aquesta, podríem dir, principal de la pel·lícula Encontres a la tercera fase, on per cert, hi ha l'aparició, un cameo, que li diuen, del prestigiós astrofísic en Hynek, que, com varen dir la setmana passada, va investigar personalment aquesta pedra i que també va estar col·laborant amb el govern dels Estats Units per investigar el tema OVNI. I d'allà dic, allò me recorda allò d'Encontres a la tercera fase. No sé si sabeu cap a on vaig. I si per si a qualcú, com m'ha passat a jo mateix, si qualcú vol saber si hi ha constància de qualque fer relacionat amb els ovnis els dies següents, en aquell dia 9 de desembre, que es va dir que hauria el viraments i aquesta topada, aquest encontre, aquesta trobada, i que s'hauria d'aprofitar per respondre els missatges, és que no me digueu, és que és brutal. I clar, com ho havien dit com a dia exacte, he mirat una vintena de dies cap endavant a veure si a les hemeroteques... trobava res damunt d'això. I què he trobat damunt del tema OVNI que fos destacable el desembre de 1957? Bé, realment a partir del 9 de desembre, perquè el dia 6 tenim això, per exemple, que no m'ho serviria, perquè malgrat ser ben interessant, és anterior, Diari Baleares, Diari de la Mañana, del dia 6 de desembre de 1957. Això està estret del llibre Manuel Bufà a les publicacions periòdiques d'en Jaume Albertí i en Ramon Rosselló. Diu, en la tarde de ayer, alrededor de las 7:30, por diversas personas que se hallaban en las inmediaciones de Manuel Bufà, fue observado en el firmamento un punto luminoso de regular tamaño, brillante, que pese a la considerable altura que se hallaba, relucía extraordinariamente. Pudo apreciarse durante unos 15 minutos hasta que se perdió en el horizonte. Los comentarios que se suscitaron entre los videntes de aquel objeto o fenómeno fueron abundantes y no faltó el que se hallaba plenamente convencido de que se trataba de uno de los Sputniks. Y veis detalle, las personas que nos informaron del caso y que fueron espectadores del mismo nos merecen el mayor respeto. Però aquest cas, com he dit, seria anterior del dia 9 de desembre, que és la data a partir de la qual deien que hauria un contacte. I donem a veure si hi ha casos d'importància coneguts. I sí, sí n'hi ha, com aquest, estrany objeto en el cielo de Cunquilla de Vidriales. Això és a Benaventa, Zamora, diu... A las 8:15 del día 23 fue observado por un grupo de 10 personas, dignas de todas ellas del mayor crédito, cáncer de Banyalbufá, un cuerpo luminoso de las características de los llamados platillos volantes. Al principio tenía el aspecto de una estrella enorme y al final el de una bola de fuego de color rojo y a veces blanco azulado intenso con largos rayos luminosos de forma radial que no iluminaba la Tierra. En los primeros momentos tenía el tamaño de una rueda de carro y al final el de un balón de fútbol. Se mantuvo en el espacio por 3/4 de hora, durante los cuales cambió de dirección, quedó inmovilizado en el cielo y se elevó y descendió verticalmente, volando a bajísima altura y con escasa velocidad, hasta desaparecer en el horizonte con dirección a Portugal. No se percibió sonido ni ruido alguno. Xosta Estrat, de la Biblioteca Virtual de Prensa Històrica, i correspon, jo m'ho va cridar l'atenció també, perquè correspon en el diari Imperial, diario de la Falange Española tradicional i de les Jons. Molt xulo, però tampoc mos encaixa amb el que deien arrel d'aquesta pedra. He cercat més i he trobat casos a altres parts del món. 15 de desembre de 1957. El cas acaba en l'abducció d'Antonio Villas, del Brasil. Per cert, crec que està considerada com la primera atenció abducció en relacions sexuals entre l'abduït i el que abdueix. Tema també per ampliar, que no m'ho estic inventant. O també per allà, pel Brasil, segons el llibre Sin Rastro, d'en Charles Bellitz. Entre los millones de fotografías de OVNI, tal vez la de mayor autenticidad sea la que se tomó el 16 de enero de 1958, desde el buque escuela de la Marina brasileña Almirante Saldaña frente a la isla de Trinidad en el Atlántico Sur. Se habían visto OVNI sobre Trinidad en varias ocasiones, desde diciembre de 1957 hasta principios de 1958. Se acercó sobre el mar desde el este, voló hasta una montaña en la isla siguiendo las líneas que se indican y regresó de nuevo hacia el oeste hasta perderse de vista sobre el océano. Y es que just a partir de desembre de 1957 hi ha el que es coneix com una onada OVNI, però no a territori espanyol, que era el que cercava. Hauria estat en el Brasil. Ja dic que hi ha un caramuller de casos relacionats amb el tema OVNI el desembre, gener de 1957-58, que era quan es pensaven que vendrien els extraterrestres cap a Espanya. Tal vegada varen errar, varen equivocar la teva trajectòria i varen anar al Brasil. No ho sé, que cadascú tregui les seves conclusions, si és que res a concloure, és clar. Bé, la figura d'en Sesma i d'en Machado i tot això, hi ha molt que dir, també de sa pedra, però aquestes casualitats que solen succeir a Font de Misteris, perquè qui m'ho va enviar no havia escoltat el programa de la setmana passada, no sabia que precisament volíem parlar d'això. Han passat 70 anys des d'aquella pedra i ha sortit en el diari La Vanguardia, no sé de qui, sa de Mèxic, no té res a veure La Vanguardia de Barcelona, i dos titular: es de origen extraterrestre, misteriosa esfera de Buga de metal con grabados aparece en el cielo y cae a la tierra. Buga es una ciudad colombiana, Guadalajara de Buga. Hauria caigut del cel una estranya esfera metàl·lica amb símbols estranys, amb particularitats estranyes, i tot això hauria succeït el 26 de març d'enguany. Crec que és fascinant que, malgrat el que pugui haver al darrere, farem un seguiment per veure si hi ha res destacable, si en cas la propera setmana ho comentarem, però crec que és fascinant que a dia d'avui encara succeeixin coses d'aquestes, coses de misteri.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Arribàvem un que se va amagrir molt en el moviment, jo ja era casada, i ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes de xeixa i nosaltres en selecció i això. Molt vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per mi i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Misèria, que això va ser una misèria.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable, que hagueu pogut treure qualcosa a profit d'aquesta font de misteris. Bé, hem parlat de pedres, ben seguit, en la pedra de Sant Martí, i Irene també ha comentat damunt del tema en els contes i rondalles. I jo, per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i B3 Ràdio, volia acomiadar el programa amb una d'aquelles breus ensenyances, poemes, pensaments, d'en Rabindranath Tagore. Està tracta del llibre El jardiner, recomanable, sense cap dubte, i diu que un loco errant cercava la pedra de toc, amb els cabells rojos, plens de pols i fets un embull. El seu cos li feia aparèixer una ombra, els llavis tancats amb força com les portes tancades del seu cor, i els ulls que brillaven ardents com el llum d'una llanterna cercant el seu company. La mà grossa i infinita bramava davant d'ell. Les onades xerraires li contaven sense aturar de tresors amagats, burlant-se de la seva ignorància perquè no la s'entenia. Potser ja no li quedava cap esperança, però no volia aturar-se, perquè cercar s'havia convertit en la seva missió a la vida. Quan la mà sempre estén els braços cap al cel que no pot aconseguir, quan les estrelles van fent cercles cercant un final, al qual no poden arribar mai. Així el boig, amb els seus cabells bruts i embullats, voltava vagant per la platja solitària cercant la pedra de toc. Un dia, un al·lot del poble li va dir: «Escolta, i qui t'ha donat aquesta cadena d'or que portes a la cintura?» El loco va fer un bot. La cadena, que havia estat de ferro, era d'or pur. No era cap somni, però no sabia quan s'havia fet el canvi. Es va pegar en el front desesperat. Quan, oh, quan havia assolit l'èxit sense adonar-se'n? Ja s'havia acostumat a agafar pedretes, a tocar la cadena amb elles i a tirar-les una i altra vegada, i ja ho feia sense mirar si havia fet el canvi. Així aquell loco dels cabells bruts i embullats va trobar i va perdre la pedra de toc. El sol davallava cap a la posta, el cel era daurat, i el boig va tornar per on havia vingut, cercant de nou el tresor perdut, sense forces, amb el cos inclinat, amb el cor en la pols, com un arbre arrabassat. I clar, on davant d'això es pot fer tantes preguntes, no? Tantes reflexions. Soc utòpic, clar que sí, però crec que ben realista, i més quan la vida t'ho posa davant i t'ho mostra ben clarament. I un pensa: sovint cercam allò que tal vegada tenim més a prop del que pensam, i mentre deixam passar el temps, els instants, els verdaders moments de la vida, sense adonar-nos de que allò que cercam en els indrets més estranys, quan ho aconseguim, si és que hi arribem, clar, de potser no era més que allò que ja tenim, amb el com queda perdut el temps, l'esforç i molt més en tractar d'aconseguir-ho. I el que és pitjor, sovint ja massa tard i ja les han perdudes per sempre, no? Així que ja ho sabeu, gaudiu, amau, viviu. I bé, quina, com sempre deia, no, quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. Tagore en si mateix ho és, però a part ha volgut triar d'en Josep Maria Llompart, aprofitant que estima l'any Llompart, aquest poema de la seva sèrie Jerusalem, que me recorda una mica en esboig del text d'en Tagore, aturant-se i seient una pedra. És un poema que es titula Paisatge i diu: «Et detures, contemples la pols, la por, el buit avançant a poc, els arbres i l'aigua, el corrent i la frescor remorejant dels gorgs, la por, et detures, contemples. Flors de paper i cambres de bany, el pareller retorna d'hora baixa, munta el fum i l'obra creix, castanyes suaus, Virgili, et detures, contemples, t'asseus a la pedra de l'hora baixa, el buit avança a poc, el ponent esborrant colors, perfils, certeses i somrisos. El buit avança, tanques els ulls, estrenys els punys, et detures, contemples. Vespre». I bé, per acabar, jo crec que mos encaixa aquella cançó de l'última de la fila, La piedra redonda. Allí, pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.